anthem hall. Now they know how many holes it takes to fill the alcohol.
Aquí comença Músiques del segle XX, un programa sobre les històries de les mil músiques.
A contrabanda, el 91.4 de la FM.
Bon dia, oients de Ràdio Contrabanda, amics i amigues. Sóc l'Albert i aquí comença una nova edició del programa Músiques del segle XX. Avui estic emetent en directe i gravant aquest programa. Avui que som un calor el dissabte d'agost, el dissabte 17 d'agost del 2019, i com us dic, estic aquí a l'estudi de Contrabanda FM, a la plaça Reial, emetent i gravant aquest programa. Programa Músiques del segle XX, que és un programa de música i històries de Contrabanda FM, en el qual posem música i evoquem el context històric d'aquesta música, música elaborada, gravada o produïda durant el segle passat, durant el segle XX. Normalment, aquest programa, cada edició, la dediquem a un any del segle XX. L'edició d'avui la dedicarem, ens anirem cap a principis del segle i escoltarem música i evocarem la història de l'any 1908. Per això estem escoltant aquesta música del compositor francès Erik Satie. Esteu escoltant, o bé, si esteu a la FM, per la freqüència 91.4, que això serà gent que visqueu a Barcelona, o oients que visqueu a Barcelona, o municipis del voltant, doncs més enllà no arriba la nostra freqüència, però també ens podeu escoltar, i ens estareu escoltant molt, suposo, a través d'internet, per streaming, a la nostra pàgina web, que és www.contrabanda.org. Aquest programa de Músiques del segle XX, aquesta edició dedicada a l'any 1908, l'estem emetent i gravant avui dissabte 17 d'agost del 2019, però també la podeu escoltar a les seves repeticions el dimarts que ve 20 d'agost, el dissabte 24 d'agost i el dimarts 27 d'agost, els dissabtes a les 12 del migdia, de 12 a 1 i mitja, i els dimarts de 2 i mitja a 4 de la tarda. També saludo els oients de Radioactiva del País Valencià, que també emeten amb diferit aquest programa, el dissabte de les 8 i el dematí, per les freqüències de Radioactiva, que són 107.6 pels que viuen a l'Alcoi i la comarca de l'Alcoià, i 98.2 pels que viuen a la Vall d'Albaida. Els amics valencians poden escoltar aquest programa, aquestes freqüències, els dissabtes a les 8 del dematí. Us volia recordar o dir que si voleu interactuar amb aquest programa, si voleu dir-me alguna cosa, algun comentari, alguna observació, alguna petició, ho podeu fer al meu correu electrònic, que és abatistetriado@yahoo.es. Vaig a deletrejar-lo: abatistetriado @yahoo.es. Torno a repetir: abatistetriado@yahoo.es. M'agradaria els vostres comentaris i observacions. Bé, també us volia dir que podeu escoltar aquesta, a partir del dilluns podeu escoltar aquest programa i tots els altres programes d'aquesta sèrie en el podcast del programa, que el trobareu a la pàgina web de Contrabanda, que és, com us he dit abans, www.contrabanda.org. clicant a la barra de la dreta de la pàgina web, clicant sobre el programa Músiques del segle XX, podeu escoltar el podcast d'aquesta edició i totes les altres edicions d'aquest programa. Bé, ja comencem el programa escoltant en primer lloc música d'aquest músic que en parlarem més endavant, d'aquest Erik Satie. Escoltarem una música per piano, que com és la gairebé tota la producció musical d'aquest músic dels principis del segle XX. Eric Satie és un compositor francès que va viure als principis del segle XX i va composar. Estem, doncs, a l'any 1908, que és un any de transició entre el segle XIX i el segle XX. És l'època que s'anomena la Belle Époque. És una època de relativa estabilitat d'un sistema que durava des de finals del segle XIX, que és el sistema dels imperis, un sistema en el qual dominaven el món els grans imperis, que eren en primer lloc l'imperi britànic, que era el que era més potent en aquesta època, també la República Francesa amb les seves colònies, l'imperi alemany i l'imperi austro-hongarès. Eren els grans imperis colonials, i en menys mesura l'imperi portuguès i l'imperi espanyol, que estava ja molt reduït en aquesta època. La classe dominant era la burgesia comercial i industrial, burgesia que s'havia creat, bé, que en quant al comerç ja existia des del Renaixement i des de l'edat moderna, i en quant a la indústria, doncs des de la creació de la revolució industrial. Era un sistema capitalista que es basava en el comerç i la indústria, com us deia. Des del punt de vista de la indústria s'anomenava capitalisme fordista, perquè en aquesta època la indústria es basava en una mà d'obra molt barata, amb una utilització intensiva de mà d'obra en les cadenes de producció, mà d'obra que procedia de la classe obrera, el proletariat i classe obrera, que per tant era molt numerós, molt nombrós a les societats i a les ciutats i a les societats en les quals funcionava aquest capitalisme fordista. En general, les societats de l'Europa Occidental o l'Europa en general i també dels Estats Units d'Amèrica, que era una potència emergent en aquests moments. Aquesta classe obrera era una classe obrera que vivia en unes condicions molt, molt, molt dolentes de vida, molt pitjors evidentment que les de la classe obrera durant la segona meitat del segle XX. Eren unes condicions de treball en les quals treballaven els nens, hi havia treball infantil, els nens des dels 9 o 10 anys ja treballaven, i es feien jornades de 12 hores, jornades que esgotaven els treballadors. Les dones també, moltes de les dones obreres també treballaven amb un cert tipus de feines. Els salaris eren baixíssims, era una explotació molt gran, eren salaris de subsistència pràcticament. La jornada de 12 hores va persistir durant no es va canviar fins a ja avançat al segle XX. A Espanya, la jornada de 8 hores a Espanya es va decretar l'any 1919. També, en resposta a aquestes condicions del treball tan dolentes, i donat que la classe obrera era molt nombrosa en aquesta època, doncs existia ja un moviment obrer bastant fort i organitzat que intentava millorar les condicions de vida d'aquesta classe obrera. Era un moviment obrer que en primera instància va ser un moviment d'inscripció anarquista. L'anarquisme era un moviment que s'havia creat ja a finals del segle XIX. L'anarquisme s'organitzava al voltant de la Primera Internacional, que es va crear l'any 1864, i també d'una altra part d'aquest moviment obrer, que també estava a la Primera Internacional, era de disciplina o de basada en el socialisme que propagaven els seguidors de Karl Marx i Friedrich Engels, que en aquesta època encara s'anomenaven socialistes. I en l'any 1889 es va produir la Segona Internacional, a la qual es va separar aquestes dues branques del moviment obrer. Per una banda, el moviment obrer de anarquista es va quedar la Primera Internacional, i el moviment obrer de tendència comunista, diguéssim socialista en aquesta època, es va crear aquesta Segona Internacional, la Internacional Socialista. Passem ara a parlar de França, perquè posarem música d'aquest país. A França, en l'any 1908, que estem evocant, hi havia la Tercera República. Hi havia un govern relativament d'esquerres, on hi havia els socialistes formaven part, junt amb altres partits. L'any 1908 es decreta la separació entre l'Església i l'Estat, que això és una mesura molt avançada, que per exemple a Espanya no va passar fins a la Segona República, i quan amb el franquisme doncs es va tornar a abolir. Es van prohibir les escoles catòliques, les escoles havien de ser laiques, i en quant a la cultura, doncs era una època en la qual s'estava descomposant la cultura del segle XIX, cultura que es basava en dos moviments: el romanticisme, per una banda, el romanticisme de les novel·les de Chateaubriand, de tota aquesta gent, i per altra banda el naturalisme de l'escola dels novel·listes com Émile Zola, com Balzac. Eren les dues tendències de la cultura de finals del segle XIX. En l'any 1908 ja es comença a notar la descomposició d'aquesta cultura, que es consumarà a partir de la Primera Guerra Mundial, a partir de 1917. Per una banda apareix l'impressionisme, que és una cultura de transició entre aquestes cultures de finals del segle XIX i les cultures ja del segle XX, i apareixen ja les primeres creacions artístiques que anticipen aquestes tendències ja del segle XX. Per exemple, el poeta Guillem Apollinaire publica un poemari que es diu Les 12.000 Vergues, que anticipa ja el surrealisme que es crearà després de la Primera Guerra Mundial. També en aquest any, una mica després, el 1907, o una mica abans, efectivament l'any anterior, el pintor Pablo Picasso pinta el famós quadre Les Demoiselles d'Avignon, en el qual dona carta de naturalesa al cubisme, que és una escola pictòrica que el que fa és que com ho sabeu, descomposa la realitat amb els seus diferents punts de vista, i llavors ja anticipa l'abstracció que es crearà més endavant en el segle XX. També hi ha un nou art que es comença a desenvolupar i a tenir importància, que és el nou art del cinema, en aquesta època encara cinema mut, amb els films de Georges Méliès. S'ha de dir que França va ser un dels llocs on es va crear aquest nou art del cinema, junt amb els Estats Units d'Amèrica i Alemanya. Doncs bé, el cineasta francès Georges Méliès, que publica l'any 1907 una pel·lícula que es diu L'eclipse du soleil en plena lune, L'eclipse de sol en pleniluni, que és una pel·lícula fundacional del cinema. I també una cineasta poc coneguda, perquè era una dona, però que va ser molt important en la creació del cinema, que es deia Alice Guy, era francesa, i en aquest any 1908, que estem ara avui, publica una pel·lícula, o diguéssim treu una pel·lícula, que es diu Les resultats du feminisme, una pel·lícula per tant que ja comença a parlar del moviment feminista, de l'explotació de la dona. Estem parlant de l'any 1908, o sigui, fixeu-vos als anys que l'antiguitat d'aquesta primera pel·lícula que parla ja de l'explotació de la dona. En quant a la música, encara no hi ha música, o hi ha molt poca música gravada. Ja s'havien inventat els dos sistemes de gravació més primitius, que eren, per una banda, els fonògrafs de cilindres, que més tard escoltarem una gravació amb cilindres. Era un sistema de gravació que havia uns cilindres que amb unes muesques anaven recollint la gravació del so i reproduint, i per altra banda s'havia inventat també el fonògraf dels discos de pissarra, però encara no havia apenes música gravada. I en quant a tendències musicals, a França domina diguéssim està culminant la tendència musical que va ser l'impressionisme, encapçalat per músics com Claude Debussy, músic que va morir l'any 1918, per tant va viure poc temps del segle XX, però en aquest any 1908 encara estava viu. Boris Ravel, que va viure més anys, i Erik Satie, que és el músic del qual hem posat al principi una música que es deia Gimnopédie número 1, Gimnopédie número 1. Erik Satie l'any 1908 va estrenar diverses obres apreciades i agradables, i va ser un músic molt precursor, un músic que va lligar a l'impressionisme, que era aquesta música que evocava ambients, evocava impressions, amb les avantguardes que havien de venir després, com la música tonal, el surrealisme i el dadaisme. Va ser músic que va ser reivindicat per l'avantguarda dels anys 50, pel seu avantguardisme. El músic avantguardista dels anys 50, John Cage, va interpretar una peça d'Erik Satie que es deia Vexations, que era una idea, una música de Satie, una idea en la qual un fragment de música es anava repetint durant una o dues hores. Això ja ho dic, composada a principis del segle XX, o sigui, perquè veieu l'avantguardisme d'aquest Erik Satie. Dintre de Erik Satie va composar unes peces més impressionistes, com la peça que hem escoltat al principi, aquesta Gimnopédie número 1, una altra que es deien Gnossiens, però també va composar peces més amb la línia del dadaisme, de l'humor i de l'atonalisme. Peces com una que es deia Sports de Divertissement, que era una peça en la qual eren fragments petits que cada un es referia a un esport, a un esport. Eren peces per piano, quasi totes, perquè Satie va composar sobretot per piano, i en les quals entrava el sentit de l'humor i la provocació. Escoltem ara una d'aquestes peces dadaistes d'Erik Satie, una que va publicar una mica més tard de l'any al qual estem situats ara, que es diu Trois morceaux en forme de poire, tres fragments en forma de pera. Escoltem doncs aquesta peça d'Erik Satie. Escoltarem una part només perquè és bastant llarga. Trois morceaux en forme de poire. Thank you. escoltat uns fragments d'aquests Tremors en forma de poar de Dick Satie, aquesta música que introdueix a l'humor, a la provocació, una música que és paral·lela al moviment dadaista, que en aquesta època estava començant a França. I també Dick Satie, una altra característica que va tenir és que va fer partícip i va fer aportacions a la música popular, a la música, diguéssim, més no tant de concert, sinó més de cafè, més popular. Això és perquè ell va ser durant una època pianista d'un cabaret que es deia La Diva de l'Empire, i ell va ser pianista i allà acompanyava els cantants que cantaven allà, i allà és on va ser partícip d'aquest i va conèixer altres intel·lectuals, altres artistes d'aquest moviment dadaista, aquest moviment de provocació, que, com us dic, va anticipar totes les avantguardes que van venir després de la Primera Guerra Mundial. De peces d'aquesta d'Eric Satie que va composar dintre aquesta època de pianista de cabaret, doncs tenim per exemple una cosa que es diu La Belle Excentrique, una altra que es diu La Diva de l'Empire, i dintre d'aquesta La Diva de l'Empire escoltarem ara una de les cançons que es diu Je te veux. Està cantada per la cantant Jessie Norman, en una gravació contemporània, evidentment.
Je sais qu'à tes bruits
Beethoven, Eric Satie, i després d'haver escoltat aquestes músiques d'aquest gran músic francès, seguim amb la nostra vocació de la música i la història de l'any 1908, aquest programa Músiques del Segle XX, esteu a Contrabanda FM, i ara passem a parlar de Centre Europa, on hi havia governaven els imperis alemany i austro-hongarès. Centre Europa, que les ciutats de Viena, sobretot, i Berlín, doncs, i altres ciutats d'aquests dos països, havia sigut, durant els segles XIX, havia sigut el centre de la música, de la creació musical a Europa, no? En aquesta època que estem avui abocant, estava viu encara el moviment anomenat post-wagnerianisme, els músics que seguien l'estela del músic romàntic Richard Wagner, que la continuaven i la portaven fins als seus extrems, en quant a l'evolució que va fer Wagner de la música, diguéssim, clàssica portant fins a les fronteres de la tonalitat, de la pèrdua del centre tonal que en canvi predominava amb la música dels músics clàssics com Beethoven, com Mozart, etc. Doncs bé, aquesta tendència de Wagner de que la música anés perdent el centre tonal, es anés cada vegada tornant amb una tonalitat més vaga, més difusa, doncs els músics post-wagnerians van portar al seu extrem, músics com Richard Mahler, en Richard Strauss i Gustav Mahler. I també aquest músic del qual ara posarem una peça, que es deia Arnold Schoenberg, músic que aquest any 1908 va estrenar el seu quartet de corda número 2, quartet amb el qual aquesta dissolució de la tonalitat la portava a uns límits ja que quasi bé es pot considerar que era una música atonal. Schoenberg, després de la Segona Guerra Mundial, o més ben dit en aquesta època, en els anys posteriors va passar totalment a la tonalitat, a fer música tonal, i aquest quartet de corda és un quartet en el qual la tonalitat en regna amb quasi tot ell. La seva estrena va ser un gran escàndol a Viena, i anem a escoltar d'aquest quartet de cordes dos fragments, el primer i el tercer moviment. Comencem amb el primer moviment d'aquest quartet de corda d'Arnold Schoenberg. Thank you. primer moviment del quartet de corda número 2 d'Arnold Schoenberg, música atonal, com heu sentit, que com us he dit, a la seva estrena a Viena doncs va haver un gran escàndol, perquè una gran part del públic no estava d'acord amb aquest atonalisme de la composició de Schoenberg. Molt bé, i continuant amb la vocació de l'any 1908, ara passem a Itàlia. A Itàlia en aquesta època era el país on es feia la millor òpera, era el país rei de la òpera, i en aquests anys l'òpera verista era la que predominava, l'òpera dels Puccini, Mascagni, Leoncavallo, i el més gran d'ells però era Giacomo Puccini, compositor que va composar moltíssimes òperes que han quedat com a clàssics del repertori operístic, que segueixen interpretant a tot el món, òperes com La Traviata, Manon Lescaut, i Turandot, La Fanciulla de l'Oest, i dues de les quals ara escoltarem un fragment. Una d'elles és una òpera que es diu La Bohème, una òpera que és de les que s'interpreten més en tot el món, una òpera superfamosa. I ara escoltarem d'aquesta òpera de Puccini, La Bohème, òpera que es va estrenar abans de lo que avui estem abocant, es va estrenar el 1896. Ara d'aquesta òpera, La Bohème, anem a escoltar un fragment que es diu Si mi chiamano Mimì. La Bohème és una òpera que evoca, diguéssim, la vida bohèmia de París. Els protagonistes són uns bohemis, uns artistes bohemis, un pintor, un músic, un escriptor, i llavors evoca els amors entre Rodolfo, que és un escriptor, i Mimí, que és una veïna seva, que pobra, que viu al mateix bloc que ells, del París, al París de Montmartre, al París bohemi, i llavors és aquesta Mimí agafa la tuberculosi i mora. Doncs anem a escoltar aquesta ària, Si mi chiamano Mimì, interpretada per la gran Maria Callas.
Non abbiamo sui tetti.
Aquest fragment de la Bohème i ara escoltarem un altre fragment d'una òpera de Giacomo Puccini, també molt famosa, Madame Butterfly. Aquesta és una òpera que l'argument és un passa al Japó i és una geisha japonesa que s'enamora d'un mariner nord-americà que està allà destinat. Llavors aquest mariner la sedueix, llavors se'n va als Estats Units, li promet que tornarà, però passen el temps, passen els anys i no torna. Llavors finalment ella es fa la harakiri i mora. I precisament quan mora, pues, és quan està arribant el mariner i se sent al final que el mariner, bueno, arriba el mariner quan ella ja s'ha fet el harakiri. Anem a escoltar el final d'aquesta Madame Butterfly, la mort de Madame Butterfly.
Con onore
aquest acord final dissonant de Madame Butterfly quan mora fent-se l'araquiri. És un acord molt contemporani i ens fa veure que en aquesta època ja, quan va composar Madame Butterfly, que era un pocs anys abans de l'any que avui estem abocant, ja Puccini estava fent una música molt, 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 molt contemporània. Bé, i ara passem a parlar d'Espanya. A l'any 1908, que avui estem abocant, a Espanya hi havia la monarquia del rei Alfons XIII, que va començar a regnar el 1902. Espanya es trobava en una època de reflux econòmic i cultural per la pèrdua de les seves colònies, que havia sigut el 1998, a finals del segle XIX, i també es trobava submergida en la guerra del Marroc, una guerra contra la gent del Marroc, la gent nativa del Marroc, que es volia independitzar d'Espanya, una guerra que va desgastar molt la monarquia d'Alfons XIII, que es va acabar perdent i Espanya va haver de marxar, però més tard. A l'any 1908 estàvem en plena guerra i l'any següent aquesta guerra va produir, a l'any 1909, un dels episodis molt coneguts i tràgics, la Setmana Tràgica, que va ser un aixecament popular que hi va haver a Barcelona en contra del reclutament dels joves que s'emportaven des del port de Barcelona cap a la guerra. Llavors, no, com en aquesta època només reclutava els pobres, perquè els rics podien lliurar-se d'anar a l'exèrcit pagant uns diners. Llavors doncs, hi va haver un aixecament popular a Barcelona, es van cremar edificis, va haver l'anomenada Setmana Tràgica, que va acabar també sent sufocat l'aixecament per l'exèrcit i per la policia de la monarquia. També eren uns anys amb un moviment obrer molt fort que es debatia, un moviment obrer protagonitzat per l'anarquisme. Doncs aquí a Barcelona l'anarquisme era totalment preponderant, així com a altres llocs d'Espanya preponderava el moviment socialista. Aquí a Barcelona era el moviment anarquista. L'anarquisme que es debatia entre, per una part, els atemptats. L'any 1906 el Mateu Morral havia fet un famós atemptat, la bomba que va tirar contra el seguici del rei i la infanta, la dona, no, per dir-ho, la reina. Mateu Morral va tirar una bomba que no va acabar amb el rei. Sí, Mateu Morral evidentment va ser empresonat i afusellat, era un anarquista. I també, per una banda, hi havia la tendència sindicalista dintre l'anarquisme a Barcelona, protagonitzat pel sindicat Solidaritat Obrera, que es va crear l'any 1907, justament un any abans de l'any que estem parlant, sindicat anarquista. I també l'anarquisme tenia una corrent que es basava en l'educació, la corrent de l'escola moderna, encapçalada pel pedagog Ferrer i Guàrdia, corrent que el que pretenia era crear una escola laica fora de l'Església Catòlica, una escola en la qual s'eduqués amb els valors laics i els valors moderns i progressistes i anarquistes també, clar. Ferrer i Guàrdia va crear l'escola moderna l'any 1901 i l'any següent, el que avui estem abocant, l'any 1909, va ser afusellat per la monarquia perquè se'l va culpar dels fets de la Setmana Tràgica, fets en els quals ell no havia intervingut. Llavors, injustament va ser afusellat a l'any 1909, Ferrer Guàrdia. En quant a la música, en aquesta època s'està desplegant a Espanya la corrent del nacionalisme musical, una corrent que havia començat ja anys abans, finals del segle XIX, corrent protagonitzada pels deixebles del gran músic català Felip Pedrell, músic que es va dedicar a transcriure músiques populars de tota Espanya, i que els seus deixebles van ser els que van crear aquesta escola nacionalista musical, en la qual barrejaven l'impressionisme i l'avantguarda musical amb elements de la música folklòrica d'Espanya. Músics com Manuel de Falla, que vam abocar al programa anterior d'aquesta sèrie, com Enric Granados i com Isaac Albéniz, que és el qual ara anem a escoltar una composició. Isaac Albéniz va ser un músic que va composar sobretot per piano, era un músic català, havia nascut a Camprodon, i va precisament l'any 1908 que avui estem abocant va estrenar aquesta composició, una suite de per piano que es deia Suite Iberia, que és la seva gran obra, la seva obra mestra, una obra que va tenir molta influència amb la música per piano de tota Europa d'aquests anys i també posterior. Anem a escoltar aquesta Suite Iberia d'Isaac Albéniz, una composició que es diu El Puerto. Aquesta suite, totes les composicions aboquen a músiques populars de llocs d'Espanya, Navarra, El Puerto, Sevilla, Granada, i anem a escoltar aquesta, El Puerto, que refereix al Puerto Santa Maria, evidentment, interpretada pel pianista Roger Muraro. Puerto de Isaac Albéniz, obra dintre de la seva Suite Iberia, que va estrenar l'any 1908, que avui estem abocant. I ara anem a escoltar música més popular de la que es feia a Espanya en aquesta època, i anem a abocar la figura d'un gran músic, que és el músic Amadeu Vives, músic català també, músic que va ser una gran figura de la música tant a Madrid com a Catalunya. Ell va viure gran part de la seva vida a Madrid, però va començar aquí a Catalunya com a músic i sempre va mantenir un contacte amb Catalunya i amb la música que es feia a Barcelona. Abocarem primer la seva música de producció madrilenya. Amadeu Vives va ser un gran compositor de sarsueles. La sarsuela és un estil de un gènere de música teatral, de música escènica, és semblant a l'òpera, un gènere que es feia típic d'Espanya, un gènere que encara que es considera menor que l'òpera, però hi ha unes grans obres dintre la sarsuela. I Amadeu Vives va ser un dels més grans compositors de sarsueles d'Espanya, tenint algunes tan conegudes com Bohemios, l'any 1904, estrenada, com el Talismán Prodigioso, que es va estrenar l'any 1908, que avui estem abocant, Maruxa, l'any 1915, i Doña Francisquita, la seva obra més popular, l'any 1923. Anem a escoltar ara Amadeu Vives dos fragments d'una de les seves sarsueles més populars, una d'aquesta Bohemios. Anem a escoltar dos fragments, anem a escoltar l'intermedi i el coro de Bohemios. Estan interpretats per la gran cantant Maria Bayo i per un tenor que ara no sé qui és. Sí, Carlos Álvarez, sí, i Maria Bayo. Amadeu Vives, a part de ser un gran músic, també va ser un activista. Ell era partidari era republicà, era progressista, i en aquesta escoltareu el cor de Bohemia, escoltareu com és una cançó que es refereix al... Hi ha un coros que van cantant libertat, libertat, encara que refereixen a la llibertat, diguéssim, de les relacions entre home i dona, però vaja, quan ressonaven els teatres, doncs tothom entenia que Vives estava referint també a la llibertat, diguéssim, d'acabar amb la monarquia i que vingués la república. Anem a escoltar doncs aquest intermedio i coro de Bohemios, de la sarsuela Bohemios. Thank you.
profundo del alma bohemia se enciende entre besos la loca pasión y siempre dichosos la vida cruzamos y libres cantamos las glorias de amor y libres cantamos las glorias de amor, las glorias de amor.
Libertat, libertat. L'any 1908 era molt significatiu. Només li faltava al final haver dit viva la república en comptes de viva la bohèmia, que això no ho podia dir. Bé, hem escoltat aquest fragment de Bohèmies de Amadeu Vives i ara parlarem del Amadeu Vives català, l'Amadeu Vives de Catalunya. Vives va ser un dels fundadors de l'Orfeo Català, junt amb Lluís Millet, i va composar una sèrie de cançons en català, tant per ser cantades pels orfeons i també per ser cantades per cantants individuals, no? Cançons tan conegudes com La Balanguera, les cançons epigramàtiques, i aquesta que ara escoltarem és una cançó que la va composar abans de l'any que avui estem abocant, és més antiga. Es diu L'Emigrant i és una de les cançons catalanes que han quedat per la posteritat i que s'han cantat més. Anem a escoltar aquest Emigrant de Amadeu Vives, cantada pel cantant Jaume Aragall.
Jo dic plorar.
Aquesta emotiva cançó, L'emigrant, que va musicar Amadeu Vives sobre un poema de Jacint Verdaguer. I també al mateix temps que Barcelona es feia música culta, música de sarsuela, també es feia, hi havia tot un altre món, que era el de la música dels barris baixos, la música que es feia als teatres del Paral·lel, la música del Music Hall, la música del Couplet, que en aquests anys estava en plena... El Paral·lel era una zona vivíssima de Barcelona on hi anaven a disfrutar els obrers i també els burgesos d'amagat. I al Paral·lel hi triomfaven cantants de couplet com la vella Chelito, la Goyita, en aquests anys que ara estem abocant 1908, i també més tard, als anys 20, la gran Raquel Meyer, Bella Duerita i Pilar Alonso. Anem a escoltar d'una d'aquestes cantants que estaven a Paral·lel l'any 1908 que avui estem abocant, una que es diu La Goyita. Anem a escoltar una dels couplets que cantaven en aquest Paral·lel bulliciós d'aquests principis del segle XX, un couplet que es diu Agua que no has de beber, La Goyita.
Déjala correr, déjala correr. aigua que no has de beber. Bé, aquest...
I després d'aquesta vocació de, del paral·lel de principis del segle XX, amb aquest couplet cantat per Pepito Ramos, La Gollita, acabem doncs el programa d'avui, l'edició de músiques del segle XX, dedicada a l'any 1908. Jo em despedeixo fins a d'aquí 15 dies, que tornaré a fer una nova edició en directe d'aquest programa, que serà el dissabte 1 de setembre. I també us recordo que podreu escoltar les repeticions d'aquest programa el dimarts 20 i el dimarts 27 de 2:30 a 4 de la tarda, i el dissabte 24 de 12:30 del matí. Molt bé, doncs em despedeixo fins d'aquí 15 dies. Que tingueu una bona quinzena. Ens despedeixo amb música d'Eric Satie, que hem escoltat diverses durant aquest programa. Aquesta és, escoltarem una part d'una música que es diu Parat.